Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, avui són les 9 i 2 minuts, avui comencem una hora més tard i comencem, doncs, què? El Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Després d'aquest breu impàs on no hi ha iogurt al vostre programa favorit, reprenem i a punt de tancar la marxa de l'any amb un programasso a prova de foc on us parlarem del Nadal i d'allò que no és el Nadal. Pedra i sang, falles, el quinto, coses grans i coses que no us semblen tant, de tot, vaja.
Abans, però, com sempre, farem un cop d'ull a l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Doncs l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat organitza el seu segon punt de trobada.
Tot un èxit d'execució i de participació, el Casal de Torreblanca es va omplir aquest dissabte amb prop de 50 persones que van gaudir d'una gran trobada de música popular i tradicional que va incloure professors de l'Escola de Música i músics vinguts d'arreu del país per fer una jam session instrumental i vocal força pepina. La vetllada es va cloure en un moment on el públic va poder participar encara més en una sessió de glosa improvisada i cant tradicional, tancada amb la participació estel·lar de Joan Garriga, acordionista i cantant de la Trova Kung Fu, que va acabar dedicant alguns temes als assistents.
I seguim amb l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat perquè músics de l'escola han participat en la tercera edició de la Jocit.
La Jocit és la jove orquestra catalana d'instruments tradicionals, en la que joves de fins a 25 anys formen un conjunt temporal per interpretar peces populars amb instruments tradicionals, que enguany ha complert la seva quarta edició, i que es clou, com sempre, amb un gran concert on s'interpreten les tècniques i peces assajades durant les tres jornades que dura aquesta Jocit. L'Escola de Música Tradicional ja hi va portar la seva petita representació.
I primera edició del Quinto de Vall d'Oreig, organitzat per Cal Temerari.
Les propostes d'actes populars nadalencs comencen a treure el cap i han començat aquest cap de setmana amb l'edició del primer Quinto de Vall d'Oreig, organitzat per Cal Temerari. Per parlar-ne tenim al telèfon a Julià Mastieri, membre de Cal Temerari. Bona nit, Julià.
Sí.
Julià, ens sents?
Sí, ara sí.
Vale, vale. Julià, aquest dissabte vau muntar el primer Quinto de Vall d'Oreig. Com va anar? Quina rebuda hi vau tenir?
Doncs la veritat és que molt bona. La gent de Vall d'Oreig estava bastant contenta i entusiasmada. I la veritat és que la Seu va fer il·lusió perquè la gent tenia ganes de que el recuperéssim a Vall d'Oreig i la veritat és que l'acollida molt bona.
La vau fer allà al Casalet. Aquesta ampliació d'actes del Quinto és una aposta que el Temerari per portar aquest acte amb més espais de la ciutat?
Sí, bueno, una mica la nostra idea d'agafar el relleu del Quinto de Nadal és d'anar-ho extenent, diguem-ne, en tots els eixos, diguem-ne, tant territorial com d'edat, com de participació, com reforçar pues, també el tema de... Pues que pugui cantar més gent als quintos, una miqueta com extendre i seguir popularitzant. I sí, aleshores anar a Vallès, anar a Floresta, tot això està dins d'aquesta idea.
És també un petit escalfament abans del quinto de la setmana que ve. Quina promoció esteu fent ara mateix?
Bueno, ara mateix estem... La veritat és que el quinto de Nadal de Sant Cugat és un acte que es difon bastant sol. També surt a la programació de Nadal de l'Ajuntament. I ara estem fent, bueno, vam fer el Valldoreig la setmana passada, aquesta setmana amb el Senat Cultural estarem a la Floresta, aquest dissabte a partir de les 7, al casino també, i estarem també pues, a Sant Cugat el 25, 26 i 28, a partir de les 7 de la tarda. A nivell de difusió, estem ara, hem llançat una campanya a les xarxes socials, un concurs, perquè la gent s'animi a proposar noves rimes, des del Temerari també volem actualitzar i renovar una mica les rimes que es canten al quinto de Nadal,
repertori que hem engegat
ara un concurs.
Molt bé. A part d'això, quina és la proposta del quinto d'enguany? Perquè fins ara l'havia organitzat la Guitza, aquest any n'agafa el testimoni que el Temerari. La pregunta és, a qui voleu fer enfadar?
No volem fer enfadar a ningú. No volem fer enfadar a ningú. Però si és així, potser ets enfadar tu. No, en absolut. Nosaltres, una mica, la idea que agafem és la de... la part més propositiva i més festiva, diguem-ne, de la festa. No volem tampoc que perdi contingut, no? Creiem que és un espai també on molts col·lectius i moviments socials de Sant Cugat doncs, també tenen un aparador, no? I també doncs, a través dels números es reflecteixen, diguem, de diverses lluites, diverses reivindicacions al llarg de l'any, però el caràcter que li volem imprimir és molt més de propositiu, no? I de mostrar alternatives, no? I de mostrar el que la gent dia a dia construeix, més que no pas anar fent-se d'algú.
Molt bé. Doncs, Julià, recorda'm, si us plau, els horaris que has dit abans. És del dia 25 a partir de les 7?
És a partir de les 7, tot i que de 5 a 7, un dels col·lectius de Cal Temerari organitza un petit festival de música de petit format, a peu de carrer, que estarà allà al costat del pavelló 2, on fem el quinto, i de 5 a 7 hi haurà aquesta prèvia, i a partir de les 7, fins ben entrat al vespre, doncs estarem fent quinto.
Molt bé, Julià, doncs convidarem el nostre amplíssim públic a participar d'aquest concurs de rima, de rimar el tercer, bueno, podem rimar qualsevol número que vulguem?
Es pot rimar qualsevol número, però si vols dues entrades gratuïtes per la nit de Cap d'Any, has de rimar el tercer.
Molt bé. Dues entrades gratuïtes per la nit de Cap d'Any, que també organitza Cal Temerari aquest any?
Sí, també organitzem des de Cal Temerari, i fem això, no? Ens podem permetre, doncs, regalar algunes entrades per animar la gent que participi. I en aquest sentit, doncs, estem amb això de rima el tercer per intentar renovar rimes ja una mica de les famílies i això, i animar la gent a participar i intentar-se portar el premi.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Julià. Animarem el nostre públic.
Sí, potser ens buscarem algun número que ens escaigui a nosaltres, a veure si el trobem.
A veure si ens toca, sí. Tal com van
dir... Podem buscar algun del tercer que us escaigui.
Exacte.
Molt bé.
Bona nit.
Doncs moltes gràcies, Julià. Adéu-siau.
A vosaltres.
Anireu al quinto?
Sí. I tant. És obligat. Cada any s'hi va.
I tant. És la tradició.
És la tradició.
Sí. Hi ha tradicions, moltes, i aquesta n'és d'un.
Per la gent que no són de Sant Cugat, sabem que el quinto es va començar a fer l'any 2002. Abans se'n feia alguna cosa similar? O és la gent que sou més així erudit en el tema?
A mi no em sona, eh? Sí, a mi em sona d'haver d'anar al quinto, però a Sabadell o a Terrassa. Perquè a Sant Cugat no n'hi havia.
Doncs déu-n'hi-do que... per ser tan nou i estigui considerat com un dels millors quintos dels Països Catalans, és una afirmació que es diu, que diu tothom de...
Home, és que tenim gent molt bona fent de cotorra i de lloro.
I tant.
Us hi animareu un any a fer cotorres?
A mi, si m'avisen a fer els tallers, sí.
Espera, amb en Jordi no sé si dir-li perquè s'anima tot, és el problema.
Jo...
I potser acaba pals sortint del pavelló.
Aquest és el problema.
Només amb els incendis que claves a cada intervenció.
Digues. Jo trobo que un dia, Jordi, un només.
Un dia.
Fas un dia, cantes una
i ja te'n vas.
Però com a mínim que puguis allò...
L'últim, que així ja no li poden dir res, no?
No, perquè l'últim ja queda... Bueno, no, sempre hi ha molta gent, és veritat. No,
sí,
no.
L'últim al sí, revés, sí, sí, és quan hi ha més gent. Ha més gent. Doncs, escolta.
Clar. Doncs l'última
et quedes de gust i a més
exacte.
Ja no et poden dir que no pots tornar perquè ja s'ha acabat. És l'any que ve que ja no et recordaran. Et treus la barba i ja no et reconeixen.
Déu-n'hi-do. No, la veritat és que el quinto aquest de Vall d'Oreig va recordar els primers quintos que diu que es feien aquí a Sant Cugat, que eren molt familiar. Mm. I jo crec que no... O sigui, va ser Vall d'Oreig, que és un lloc que costa fer actes centrals i que hi vingui la gent del barri i tal, va haver una acollida prou bona. Però era això, no passàvem de la trentena, cinquantena de persones, que no són les animalades que es troben al quinto ara mateix, on hi ha prop de 700 persones dins la sala.
No, és que a l'inici era allò, espais que no requeries un espai com el pavelló. Amb poca cosa ja en tenies prou.
Que ara estàs tan organitzat. Ara fa una por, allò. Diu que aquest any potser ja està calefacció i tot.
Ja estaria bé, eh?
Sí, perquè és l'últim que li falta, ja, així, Cada any clar, anem millorant una mica més.
La primera hora inicial, que estàs allà posant guixes, que no sé si estàs posant el número correcte, la tremolor de les mans.
Tu tens les mans gelades.
I que per això, clar, t'has d'hidratar, has d'hidratar-te per passar la fred. Doncs, bé, amb això ja hauríem fet la part de qualitat, no? Ja podem inventar-nos altres coses.
Sí, fem una partida de botifarra.
Va, sí, fem una partida de botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Doncs bé, hem començat parlant del quinto de Nadal, una activitat que ja és tradicional a Sant Cugat, i ara anem a parlar d'una altra tradició de Sant Cugat, que és una mica més solemne, no? No deixa tenir un punt
reivindicatiu. I una mica més antiga, també, no?
Antiga, molt més antiga, no ho sé jo, eh?
Una mica més, eh? Jo crec que van fer l'any passat, van celebrar... Ai, ara no t'ho sabia.
Les 14 edicions d'enguany en fan 15.
Bueno, escolta, uns 15 ja no és una mica més antiga que els quintos.
Sí.
Ah, això aquí, sí. Aquí...
Clar, però estem parlant de termes... O sigui, és molt poc relatiu el tema aquest. O sigui...
És més antic o no és més antic?
Vai, va,
però sí. Ja està, segueix.
No, no es pot parlar amb aquesta dona, no, no sé si ho veieu. Ella té les seves coses i però sempre té la raó. Doncs bé, per no, no podem parlar d'una altra història tradicional a Sant Cugat que no sigui el que és la, la representació de Pedra i Sang, aquesta obra tan, tan nostrada i tan, tan, tan simbòlica, perquè és una cosa bastant única. Doncs bé, com cada any arriben aquestes dates tan assenyalades, una de les obres més icòniques de la cultura popular i tradicional santcugatenca, que és la representació, com hem dit, de Pedra i Sang, l'obra que ens transporta directament fins a l'any 1350, concretament a la freda i fosca nit de Nadal d'aquell any. He intentat fer-ho solemne i que em quedi així, però ja, ja no en sé, o sigui, no en sé més. O sigui, no busqueu. Ho tinc molt ben escrit, però no té res a veure amb el que parlaré.
Va, molt bé, doncs vinga.
Un dia es deixaré, jo escriuré coses i un dia parlareu només vosaltres.
No passarà.
No?
No.
Oh, jo espero que sí. Conta la llegenda que el gall del monestir, un gall que només ha de cantar quan surt el sol, va cantar al punt de la mitjanit, esgallant cors i ànimes. Ho veieu, que no té cap mena de gràcia el meu to? Just quan es va produir l'assassinat de l'abat Viure enmig de la pròpia missa del gall.
Si li dones una mica més d'èmfasi...
Clar, que això s'ha
de
fer...
És que estic refredat i potser no, no ho sé. No,
pot ser que sigui.
Sí, sí, eh?
Una mica més d'èmfasi segur que funciona.
Clar.
Mare meva.
Concretament... La freda i fosca nit de Nadal.
Exacte.
És posar-hi el to.
Punt,
Jo menjo fuet, vosaltres en llegiu el guió. Us sembla?
I li pots posar diverses veus. Conta la llegenda.
Llavors,
depèn de quines imagina't, veus li pots
imagina't, donar. Imagina't, aquí podem imaginació la que vulguis.
Ai.
Però em sembla bé. Que aquest tros del guió toca tu.
Sí, sí, em sembla que sí.
Vinga.
Ja sé que us el sou de memòria, però ja el faig jo. Avui us volem parlar d'aquesta representació tan icònica a Sant Cugat, que enguany compleix les 15 edicions, veus, això ho tenia ben apuntat, dins del claustre del monestir. Ara l'Ajuntament, ha saltat la notícia, vol mediar perquè aquesta peça tan nostrada esdevingui una realitat dins la mateixa nau central del monestir, és a dir, representar Pedra i Sang a l'església. De moment els passadissos del claustre es convertiran altra vegada en testimonis directes del que fa 666 anys. 666 anys.
Això és el número del diable, eh?
Sí, sí, però és que a més ho vam explicar aquí el mes de maig, quan diables van venir a presentar la seva bèstia.
Cert.
Ens van venir a dir que justament la profecia que feia 666 anys, sí, sí, sí. Que Azazel li va llançar a l'abat Viure, s'havia de complir justament ara, el 1350. Però què és el que realment van viure aquelles pedres? Que era el Sant Cugat d'aquella època? Doncs tot això el que relata Pedra i Sang. Doncs mira, aquí hem tingut el nitrat a Domènec Miquel, qui ens ha explicat moltes vegades realitats d'aquest moment i d'aquella època. I bé, el que ens deia és que Sant Cugat era un monestir bastant potentillo, que tenia dominis per tot i pràcticament era un poder a l'ombra del comtat de Barcelona del moment.
A veure què dius, eh?
Eh?
No, no, a veure què dius. Sí. Digue-ho bé, això, eh?
És que, de fet, aquesta secció havia d'estar un diàleg amb tu, però mira, no ens hem preparat prou bé. I bé, la història de Pedra i Sang deixa de ser un reflex de les disputes entre nobles i clergat del moment, després en parlarem, i pel control del poder i de la terra i de les riqueses. Com sempre amb tot, qui n'acabava rebent la pitjor part eren els de sempre, els de sota, els que vivien fora de les muralles del monestir, lluny de la protecció de les pedres. Els vilatans de la parròquia de Sant Pere d'Octavià són en aquesta obra els protagonistes secundaris de... I alhora, els principals actors d'un temps de merda, bàsicament.
T'havia quedat molt bé fins ara.
Però és que és així, és un temps de merda que flipes. I és a través del poble que acabem veient el puny de ferro de la misèria sobre la societat medieval i una mica el paper que s'intenta donar d'intercanvi entre les dues coses i de la societat actual. Per parlar justament d'aquesta connexió entre el Sant Cugat del segle XIV i l'actual, tenim el telèfon a Dolors Viladasau, directora de Pedra i Sang. Bona nit, Dolors.
Sí?
Ens sents?
Sí, et sento com una mica llunyà, però et sento.
Va, a veure si m'apropo una mica més al micro, o si el meu tècnic de so ens ajuda i ens apuja una mica el volum o el que puguem fer. Em
però
sents?
No sé, no et sento gaire bé, eh?
Vale, aviam, així em sents bé?
Però, a veure...
Estem tenint una mica de problemes tècnics, aviam... No, intentarem moure una mica l'antena a la ràdio, aviam si així funciona. Dolors, així em sents les preguntes o no?
A veure, fes-me una pregunta i et diré si t'entenc. Vale.
Esteu plenament immersos en els assaigs d'aquesta obra? En fareu representacions cada dia del 25 al 28? Com està anant aquesta preparació?
Estem en antena, ja?
Sí, estem en antena, Dolors.
Perdona, els que estic aquí al mig de l'assaig hi ha una mica de soroll i a més a més no se sento gaire bé. Doncs bé, estan amb tot com el previst, molt bé, amb molta il·lusió, amb un parc renovat, amb una gent amb molta empenta, i aquí estem, aquesta hora de la nit, doncs assajant en aquest lloc magnífic que és el claustre del monestir.
Quins temes, sense que ens avancis tota l'obra, però més o menys quins temes hi haurà aquest any a Pedra i Sang? Sempre renoveu una mica el temari?
Que és una mica... Això sempre ho voleu saber, però això sí, precisament sí. És la gràcia que té l'obra, saber els temes d'actualitat. Home, rebran una mica els polítics. Bueno, clar, curiosament hi ha aquella escena 7, que és l'escena de la guerra, que sí. Es parla molt doncs, del tema de la violència, tot aquest tipus, eh?
Sí.
Vull dir, no només la que coneixem, la que ha passat a París, sinó tota la violència que en aquests moments està visquent el món en forma de guerra o també un altre tipus de violència com és, doncs, per exemple, la pobresa, la que es veuen sotmesa moltes persones, o la crisi, doncs bueno, tots aquests temes sí que sortiran.
Déu-n'hi-do. Sobre la intenció que havíeu, que ja ens havíeu expressat fins i tot en aquest programa de fer la representació dins del monestir, que ara l'Ajuntament diu que s'ho prendrà com una mica més en sèrio i que intentaran mediar entre vosaltres i el monestir, quines opcions hi veieu ara?
A veure, jo en aquests moments, com saps que Pedra i Sang, que gestiona tot això, l'Ajuntament ho programa, però qui ho fa és l'Associació d'Amics de Pedra i Sang, uh-huh. I hi ha una junta. La veritat és que aquest tema, últimament, nosaltres no havíem parlat gaire. El que passa que l'altre dia va sortir a la roda de premsa,
sí.
I a la roda de premsa sí que és veritat, va sortir el Carles Martínez, que és l'actor que fa de rei, i va dir que això era una obra que cada vegada es feia més gran i que cada vegada demanava més fer-se en l'espai que li seria adequat, no? I aleshores el que sí és veritat és que la Carmela Fortuny, la directora de Cultura, d'alguna manera es va comprometre doncs, a posar tots els mecanismes doncs, perquè entre l'Ajuntament i l'Església, doncs, perquè això d'alguna manera doncs, es pogués portar a terme.
Molt bé.
Ara jo, vols que t'ho digui sincerament?
Sí, clar, no, per això truquem.
Bastant negre, eh?
Ho veus negre.
Mira, per exemple, aquest any
sí.
Es retransmet la missa del Gall
sí.
des del monestir de Sant Cugat.
Sí.
Avui he tingut una conversa amb gent de TV3
sí.
I els he dit, home... Si retransmeteu això de la missa del Gall, fan com una introducció abans de la pròpia missa i parlen del monestir, de les pedres i tal. Dic, m'hauríeu de dir alguna cosa de Pedra i Sang? Doncs no hi ha hagut manera. No us hem tret de la idea de que ells simplement doncs, feien... el patrimoni aquest material, les pedres del monestir, i no hi haurà ni una sola menció a que Sant Cugat té una tradició que és Pedra i Sang, que va passar precisament el dia de la missa del Gall de l'any 1350, doncs ni tan sols volen mencionar aquest fet. M'han dit que això és una cosa de culte religiós i que no, o sigui, que d'alguna manera no volen anar més enllà. Doncs, esclar, veient tot el que està passant també en aquests moments doncs, del monestir, aquesta inscripció que ha fet el jutjat, doncs, que el monestir, diguéssim, l'església i el Palau Abacial doncs, ha inscrit que pertany a l'església pròpiament, doncs jo no hi veig gaires possibilitats que algun dia es pugui fer Pedra i Sang en aquest espai amb aquests caps quadrats que en aquests moments estan al cap de tot això.
Déu-n'hi-do el que ens acabes de deixar anar, Dolors. Gràcies per la sinceritat, si almenys ens ho permets dir.
Sí, perquè precisament vinc d'aquí i veig que tot hi ha tota una sèrie de coses que no ajuden. Per exemple, doncs això, el monestir deu ser del poble, no? No, uh-huh. No crec que sigui només d'un grup religiós. Però, bueno, si, em sembla que si no ens movem, doncs això serà d'aquesta manera, no?
És ben cert el que dius, Dolors, i alguns ja n'estem començant a prendre consciència, i bé, ara mateix ens queda només esperar que realment doncs, l'Ajuntament arribi a temps de tornar a prendre el control d'aquest monestir, perquè quedi com a part del patrimoni no només material, sinó també humà de Sant Cugat.
I bé,
suposo que Pedra i Sang també ha de formar part d'aquesta...
Clar, del patrimoni immaterial,
exacte.
No? Per exemple, el que no podia entendre TV3 és que Sant Cugat també forma part d'aquest tipus de patrimoni immaterial, no? Que no només són les pedres del monestir, sinó que també és la gent i l'esperit de la gent i el poble.
Molt bé, Dolors, gràcies per aquest al·legat. De fet, no ens esperàvem, però molt benvingut. Si ens ho permets, tornem un moment a Pedra i Sang, ja per anar acabant, i que sé que estàs ara molt enfrescada amb l'assaig. Enguany renovàveu membres del cor, o sigui, no direm que és sang nova, però sí que és gent que cada cop s'hi troba, no?, amb això. Quina rebuda, sí. O sigui, com ho estan vivint? Com estan vivint formar part d'aquest espectacle?
Molt bé. I això ja ho hem dit moltes vegades, que jo crec que Pedra i Sang ha pogut viure 15 anys, sobretot per aquestes renovacions que es fan del cor, perquè cada vegada aquest cor que renova és un veritable motor que dona vida i que dona caliu al Pedra i Sang de cada any, no? Vull dir que, clar, són gent que arriba doncs amb un esperit doncs de fer-ho, que sorprèn. Moltes vegades són gent que ja ha vist l'obra i després s'ha incorporat, i la veritat és que jo sempre estic molt contenta, a part de que qualitativament, si comparem les primeres edicions de Pedra i Sang amb aquestes últimes edicions, realment el cor, jo penso que són molt bons la gent del cor que en aquestes darreres edicions, no?
Molt bé, doncs...
Clar, has de pensar que també és una cosa que també volem que artísticament sigui interessant, que sigui... O sigui, està molt bé que sigui una tradició del poble, però també volem que sigui atractiu per la gent. Has de pensar que és un espectacle, per exemple, s'anuncia en una cartellera, o que pretenem que vingui gent d'altres ciutats a veure'l. Uh-huh. Per tant, també no volem rebaixar en absolut el nivell de qualitat. I penso que també una de les qualitats de Pedra i Sang és doncs buscar doncs aquesta qualitat en els intèrprets, en la música, en la posada en escena, i vaja, contents en aquest aspecte.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Dolors. Et deixem ara tornar a la feina, a l'assaig, i res, sí? Veurem segurament una representació d'aquest Nadal.
Molt bé, vinga, us esperem a tots vosaltres.
Idò, moltíssimes gràcies, Dolors. Adéu-siau.
Bé.
Molt bé, doncs, gran al·legat, no?, que ens ha deixat anar aquí Dolors Viladasau.
I tant, doncs sí.
Jo no m'ho esperava, m'ha agradat. De fet, hi pensava i demà ho podré llegir. Què, fem un moment de pausa, així em puc començar a menjar el fuet o no?
Va, vinga, va, fem una pausa. Vinga, ara que anem, li dèiem en el...
Anem uns moments de publicitat, així ja podem començar amb el Tiberi que tenim aquí muntat, que ens ha portat avui en Jordi. Fins ara!
Un any més. Volem felicitar-vos aquestes festes fent palès el nostre desig que el Nadal ompli sempre els nostres cors de benaurança. TMA Grup F. Sánchez, Tecnologia i Medi Ambient, Camí de Can Fontanal sense número. Bon Nadal i any nou. Per aquestes festes, visiti Celler Cal Cavallo, perquè des de 1968, dia a dia, Celler Cal Cavallo ho té tot per celebrar-les com cal. Vins de denominació, selecció de caves, licors, refrescos, aigües minerals, vi de les diferents comarques de Catalunya i també vermut amb el sabor d'abans, el detall, conserves i d'altres productes. Celler Cal Cavallo, per tenir-ho tot a punt i amb els preus que més li agraden. Celler Cal Cavallo, carrer Plana de l'Hospital 35, a 50 metres del monestir.
Que aquestes festes de Nadal siguin per a tots nosaltres el motiu d'un sentiment profund d'estimació.
MediaMarkt, centre comercial Sant Cugat. Unes entranyables festes per tots.
Sabies que Steven Demetre Georgiou, més conegut com a Cat Stevens, es va convertir a l'islam just quan més triomfava i es va fer anomenar Yusuf Islam?
A punts de veu, els dimarts a les 9 del vespre i els diumenges a la 1 del migdia, amb Pere Paissà. cugat.cat.
El costumari.
Mentre la Mercè s'acaba el seu tall de formatge, jo us vaig dient que ara comencem una altra vegada el que és la millor secció del programa, el costumari, com no pot ser una altra història. I res, Mercè, estàs a punt ja?
Sí, va, us doncs deixo menjar una estona i començo jo.
Avui de què ens parlaràs?
Avui, mira, us parlaré ni més ni menys que de la Puríssima Concepció de Maria.
Clar que
ahí
sí.
Lo dejo. Venga.
Doncs, perquè donde les dan, les toman.
Doncs,
no,
sí,
no,
perquè...
les dan, no les toman.
No, mira... Mira, he pensat, puc parlar de Nadal, però com que hi ha més programes encara...
Un.
Un. Jo amb un programa parlo de Nadal. Tu no sé quants programes necessites, jo, amb un, ja...
A mi és que em dongueu, ja saps que...
Llavors, com que ara fa poquet, el 8, va ser la celebració de la Puríssima, de fet, per això... No vam fer programa, de fet.
Estàvem celebrant
l'estàvem celebrant perquè era pont. O sigui, era la Puríssima era el dimarts. Però... què dius ara? Menja formatge i calla una estona. Doncs resulta que això... Aquest dimarts passat va ser la Puríssima i us explico una miqueta el que posa en el costumari.
Així no ens casarem mai, Mercè.
Què dius ara de casar-se?
No ens casarem mai tu i jo així.
No pas. Bueno, els comtes reis de Catalunya i Aragó resulta que eren defensors afèrrims de la puresa de la Mare de Déu i per això van contribuir a celebrar doncs, un dia per ella. O sigui, van ser com... Potser, no sé si dir els pares d'aquesta festa, però sí que la van incentivar molt. Resulta que tant era així que fins i tot el rei Martí l'Humà, l'any 1408, va publicar un edicte en el qual privava, sota pena de mort, impugnar el dogma de la Immaculada. Martí l'Humà, val? O sigui, imagineu-vos els altres reis.
Sí.
Aquest era l'Humà. Doncs el mateix rei també va fundar una confraria dedicada a la festa, en la que només podien formar part els reis i els prínceps, en un primer moment. Després ja...
Petit incís, el tema de Martí l'Humà era perquè era un gordo, no?
No, perquè era molt humà.
Ah, va bé.
Què dius de gordo? Tu ja et menges quatre ja talls de formatge i ja...
Sí. Obre els bastonets, eh?
Sí, obre, sí, més fent. Doncs això, que Martí l'Humà va fundar aquesta confraria, només hi podien formar part els reis i els prínceps, però sí que més tard... doncs ja es va obrir a tothom. Llavors havia estat costum de moltes esglésies posar sota la imatge de la Puríssima un estel de vidre molt gran i molt il·luminat. Es bellugava contínuament per mitjà d'un ast que volava sense interrupció. Estava molt amagat i molt dissimulat, llavors doncs anava fent i sobretot diu que als nens els agradava molt. També era la patrona dels gremis forners, pastissers, fideuers i adroguers i tots els oficis que treballaven amb pasta, que amassaven...
Vas a dir tots els oficis que acabaven en ers.
Amb es, no? Sí, tots els oficis del món. Doncs no, tots els oficis que treballaven amb pasta.
Era la patrona dels italians.
Que amassaven la pasta. Bueno, sí.
Podria ser.
Es pot ser, sí.
La ravioli.
Llavors, són oficis, això m'ha agradat, són oficis que es creu que poden cometre més frau que altres... i enganyar el públic. Sabeu? A mi m'ha sonat això típic de... Això està fet del forn i té uns ingredients purs i naturals. I tu, sí.
Com els venedors de coca, no?
Com altres venedors del món. Però els venedors de coca acostumen a ser molt bons, val? Total, que ja m'he perdut.
Ja l'has fet perdre.
Ja m'has fet perdre. Això, en els seus... Calla. Llavors, aquests oficis, diguéssim que era la patrona, la Immaculada, perquè així era la manera d'ennoblir-los o de donar puresa als productes que utilitzaven.
Un incís.
Incisa.
Com pots enganyar fent fideus? És a dir, els fideuaires, com...
Bueno, és que jo crec que fideuers...
És el que has dit la setmana que ve.
Ja, crec que fideuers no devia ser de fideus. Ah, ja, ara t'ho explico, perquè després posa una cosa que a mi jo també m'he quedat una mica així. Total, que em feu perdre, Vale. Això, que en els seus establiments hi havia la imatge de la Puríssima i a més donaven una ofrena als clients el dia 8. Llavors, per exemple, posa que els forners donaven coca ensucrada. Veus que bons que són els forners. Els pastissers donaven talls de pònsam, que pònsam és, ho he buscat perquè no tenia ni idea, és una fruita cítrica, com la llimona o la taronja o així. Els cerers donaven candeletes, que dius, els cerers no té res a veure amb pasta ni res, però bueno, també ells també s'afegien a la trup. I els fideuers donaven ametlles torrades. Per això et dic que fideus no devien fer, perquè entre fideus i ametlles torrades, pues
sí,
no sé. I els adroguers donaven hòsties de colors.
M'agrada que els adroguers donin hòsties de colors.
Sí.
Hòsties a panes.
Sí, hòsties de colors.
De colors, a més a més.
De colors, perquè les així típiques no anaven bé.
No.
Les de colors estaven millor. Doncs diu que també en aquest dia es posava una llimona a les mans de la Mare de Déu, a la figura, s'entén, que era símbol de puresa i incorruptibilitat. Es veu que aquesta fruita, doncs, és, bueno, diuen que és incorrupta.
Diuen.
Clar, a veure, jo entenc que totes les fruites del món són incorruptes, perquè no poden ser, vull dir, com són corruptes. Bueno,
és com és una fruita corrupta?
Clar, com és una fruita corrupta?
Gran qüestió. Una fruita vinguda més.
Ja, bueno. Total, també es veu que en aquest dia, en aquest dia sí que es feia pa, s'amassava el pa també, perquè diu que els altres oficis, doncs normalment no feien el seu ofici aquell dia, o sigui, no amassaven cap
pasta.
Feien festa. Feien festa, obrien, però només donaven ofrenes, diguéssim.
Una fruita amb càrrec, que és que no em sortia. Ara.
Ah, una fruita corrupta.
Ah, val.
Una fruita amb càrrec.
Val. Doncs total, que no feien res. Els altres oficis. Els forners, diguéssim, que feien pa, sí que en feien, fins que es veu que un dia van començar a amassar, van marxar un moment, i quan van tornar van veure que la massa s'havia convertit en sang. Llavors aquell dia van pensar que potser no seria bo fer pa i van com tornar, bueno, van fer el que feien els altres, és a dir, no fer pa aquest dia.
Molt bé.
Va ser una amenaça, rotllo el padrí.
Va ser un avís,
no?
Sí. Va ser un avís.
Això
en plan...
Això
vale.
Deu tenir a veure amb els fideuers.
Això, sí.
És que no tingui a veure amb els fideuers.
Aquest llibre és genial.
Total, també és el dia com... Jo, mira, he arribat a la conclusió, després de, no sé, any i mig d'acostumar-hi, que tots els patrons i les patrones tenen a veure amb les fadrines casaderes. Mm. Es diu casaderes en català? Casaderes. Perquè aquesta també és patrona de les fadrines casaderes. I diu, m'ha fet gràcia perquè diu que entre les fadrines velles barcelonines, velles amb B baixa, o sigui ja entrades 100 anys,
grans,
doncs diu que existia la creença que la qui solia posar les seves arracades a la imatge de la Puríssima, o sigui, bueno, que es venerava la seu, o sigui, es feia una processó i anava pel poble i llavors doncs, feia la seva volta i tornava. Vale. Doncs qui aconseguia posar les seves arracades a la imatge de la Puríssima i la imatge les portés tota la festa, trobava casador. Però clar, jo m'imagino totes les... O sigui, totes les dones allà... posant les arracades allà...
Però
a més hi ha velles, pobretes, que clar... Sí, en plan, és la meva última oportunitat. I no sé, m'ha fet com molta gràcia. I ja per últim, també ens explica una miqueta el tema de... bueno, no com apareix, però sí... Bueno, sí, una manera de com es... s'estandaritza o es... com es pot dir això?
És una paraula que m'agrada.
S'estandaritza?
Estandaritzar.
Sí, com s'estandaritza el torró i la neula. Resulta que es va fer un concurs. Al segle XVIII es va fer un concurs que hi havia dos premis oferts. Els millors productes de pastisseria que semblessin una pedra i l'altre un pergamí.
Déu-n'hi-do.
Que dius, ole tu, qui?
Sí.
Sí, van dir, mira, fem un concurs de pastissos, va, un que s'assembli una pedra i l'altre un pergamí. És completament normal. Bueno, doncs es veu que qui va guanyar el que s'assemblava una pedra va ser anomenada torró. I el que semblava un pergamí cargolat va ser la neula.
Bueno, encara que no van dir que s'assembli un menir o una cosa així.
Un menir? Una neula?
Algú.
Algú.
No, concurs de coses que s'assemblin a un menir.
Ah, bueno, ja arribarà, algun dia. Una pedra i un menir, escolta, tampoc no són
qüestió
tant.
Qüestió de mides.
Sí. Doncs es veu que, bueno, doncs això, que això es va fer, sembla ser, a Barcelona, i va anunciar doncs, que els guanyadors havien estat això, el torró i la neula, i a partir d'aquí doncs, sembla que la cosa es va doncs, això, estandarditzar o es va començar a conèixer més a partir d'aquest bueno, d'aquest concurs estrany de pastissers.
És curiós perquè tots tenim clar que l'origen del torró, si més no, ve del País Valencià.
Jo t'anava a preguntar, o sigui, els de Xixona menteixen.
Exacte. I què passa, doncs?
Els haurem de matar tots.
Perquè resulta que el torró es va inventar a Barcelona amb aquest concurs.
No, no. No, bueno, no, sí, bo. Que el que diu és veritat, per això us he dit que s'estandaritza, diguéssim, perquè el que diu és que ja existia, però que potser o no es coneixia molt.
No era gaire popular.
Exacte. O sigui, diu que això, que sí que existia, que no explica l'origen, sinó que explica, doncs, això, una mica el... com es va començar a conèixer més. I bé, doncs ja sabeu que el costumari no ens para de sorprendre i el proper dilluns doncs parlarem del Nadal.
Del Nadal, de la manera més sòrdida que puguem. Doncs sí. Mira, ara que parlem de Nadal, i sense que vingui cuento, avui estarem una nova secció que ens fa molta il·lusió després d'haver acabat aquest company de sordideses, que ens ha portat una mica més de sender i de coneixement sobre les coses.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
Bé, porqueres, bona nit de nou.
Bona nit, de nou.
T'ha agradat això? O...
Doncs sí, francament.
Sí?
Sí.
Sincera?
Sincerament sí, perquè estic escoltant algú del nord, que a més utilitza el català del nord per cantar aquesta cançó.
Bet Porquera és la nostra connexió santcuatenca més enllà de les Alberes, que ara ha retornat ben tornada altra vegada al nostre Vallès. I bé, avui ens parlarà del que li vingui de gust, que és el que fem tots aquí una mica. De què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui us vull parlar de les falles del Pirineu, que doncs fa dies que vam conèixer que s'havien declarat patrimoni immaterial de la UNESCO. És veritat que això ja fa uns quants dies i que tothom n'ha parlat, etcètera, etcètera, etcètera.
Aquí l'autoritat la marquem nosaltres, no et preocupis.
Vet aquí. I doncs tothom n'ha parlat, però com que jo encara no ho havia fet, he decidit que ho feia avui.
Doncs
ja que, com que la setmana passada no vam tenir programa, doncs no vaig tenir l'oportunitat.
T'has quedat aquí amb l'espineta.
Em vaig quedar aquí, exacte. A veure, això va tenir lloc el 1 de desembre i, de fet, aquesta declaració de patrimoni material de la UNESCO posa sobretot molt èmfasi tant a la importància cultural de la tradició com al domini dels coneixements i tècniques necessàries per transmetre la tradició a les següents generacions. Important, perquè això, si no, s'acabarà perdent, i és una llàstima.
Sí, sí.
Doncs bé, això són les falles pirinenques que tenen una tradició, de fet, que prové de fa molts segles. Una falla és un tronc o una teia encesa, i es tracta, de fet, d'una mena de cursa o de baixada pel mig del bosc, a les fosques. Alguns llocs ho fan el 20... normalment es fa pel solstici d'estiu, o sigui, per la revetlla de Sant Joan, sí.
Seria la més coneguda.
La gran festa del foc.
Vet aquí, i, per exemple, jo vaig poder viure en primera persona una d'aquestes festes, la festa d'Isil, el Pallars Sobirà.
Sí, sí. I hem d'anar amb la Mercè.
Doncs realment val molt la pena. Tot i que tu, com a dona, continuarà sent espectadora perquè tu no tens dret a participar en aquesta festa. És una de les coses que a mi, que jo recrimino una mica en aquests homenots de les muntanyes, que no deixin participar les dones en aquesta festa.
Ja arribarà, ja.
Però bé, és el seu moment. No tot arreu, eh? Jo crec que hi ha llocs on sí que hi ha noies que baixen falles. A Isil concretament no. Però és molt bonic de veure, bé, des de baix a la plaça del poble on tu t'estàs, uh-huh, veus una serp de foc que baixa des de dalt de la muntanya i és increïble. I a Isil, un cop arriben a baix al poble, fan tota una volta i cada fallaire marca, fa una creu a la porta del cementiri, perquè això teòricament ha d'espantar els mals esperits i els mals auguris, és una tradició. I un cop han arribat, després, un cop passen pel cementiri, deixen les falles al mig de la plaça, uh-huh, i allà es fa una macrofoguera on comencen a ballar els fallaires, perquè són ells els que ballen, eh? Són els homes que fan que ballen.
Això em sona.
Molt curiós.
Sí.
Aviam.
Faig una falca publicitària.
És falca publicitària, i tant.
Qui hagi vist el grup Mediterrània en acció, mm-hmm, doncs precisament el seu espectacle nou que van estrenar fa 2 anys, que era a la Quadrigènia, es basava en elements de la terra, en elements, bàsicament, i un era el foc.
Els quatre elements, aigua,
exacte,
aire i foc.
Seguint, llavors, cada element doncs representava una tradició catalana. El foc representava precisament les falles d'Isil. Llavors, una mica el que ens has explicat és una mica així,
el
clar,
que van ballar.
El que vam intentar representar, no? Aquesta baixada amb la serp, aquesta arribada a la plaça. Sí que és veritat que nosaltres vam trobar que primer començaven els nois a ballar i després a poc a poc s'anaven afegint.
Perquè de fet la tradició marca que és això, que són els homes que són els que baixen la falla, els que inicien la dansa, perquè primer es comença amb la dansa dels fallaires i evidentment són ells els que marquen l'inici de tot plegat. Després ja t'hi pots anar afegint i després les dones s'hi afegeixen, però és molt curiós. En altres llocs, per exemple, això no passa. Hi ha dones que també baixen falles i no hi ha cap problema. Però aquí, per exemple, continua sent... sent els homes, uh-huh, els que baixen aquestes falles. A veure, aquest reconeixement de les falles del Pirineu s'afegeix a la llista de tradicions culturals catalanes distingides com a patrimoni material per la UNESCO, com són la Patum de Berga, el fet casteller, que de fet fa poquet s'ha commemorat el 5è aniversari d'aquest reconeixement, i a les Illes Balears es va declarar fa uns anys com a patrimoni immaterial la Sibil·la, que és un cant nadalenc que de fet es fa ara.
Sí. Caurà cada any pel nitrat, hi ha un moment que, que el Desafinats enxufo la Sibil·la durant una estoneta.
Doncs bé, jo només, per acabar,
jo només
em demano, o em pregunto, o em qüestiono quin benefici pot tenir que aquesta festa s'hagi declarat patrimoni material de la UNESCO. Per a mi no en té cap. Per la següent explicació. A partir d'ara, la vigília d'aquesta festa, aquests pobles pirinencs, normalment tranquils, calmadets i sense cap problema, s'ompliran de cotxes, de turistes, de gent que no en té ni idea del que va veure i que no respecten absolutament res, una mica com el que ha passat amb la Patum de Berga, que en moments concrets s'han trobat desbordats de la quantitat de gent. Jo trobo que està molt bé que mantinguem això com a patrimoni, que trobo que és quelcom que s'ha de preservar, però que qui ho pagaran seran la gent d'allà, que s'acabarà convertint en una festa massiva.
Sí que potser tu haguessis buscat un altre tipus de reconeixement per aquestes festes.
El que passa és que són, de fet, són 63 municipis de Catalunya, de l'Aragó, d'Andorra i del sud de França que aplegaven aquesta candidatura. Doncs són ells els que ho han demanat. Suposo que ells tenen clars quines seran les conseqüències a partir d'ara.
Només a tall d'incís, un dia crec que hauríem de fer un debat seriós sobre el tema de com s'entomen les tradicions, perquè de fet ja ho vam tenir quan vam parlar sobretot de la Patum de Berga, precisament amb un company d'allà, que ens va dir, ves que jo la Patum la gaudeixo durant una estona, després ja comença a ser bastant... més que avorrit o tediós, és pateixes una mica per la festa en si, perquè s'omple bastant de gent que no la respecta.
És aquest el problema.
Dir, el problema no és la festa, no. El problema no és la publicitat que se'n faci, el problema és que el coneixement que se'n té no és el que toca. Llavors, jo considero que sí que és una cosa positiva, en tant que, per exemple, el tema que dius tu de les dones, el fet que aquesta festa sigui patrimoni material ha d'impulsar en cert fet que aquesta festa sigui realment un patrimoni de la humanitat, és a dir, que sigui un patrimoni de els dos gèneres en aquest sentit. És a dir, que amb això es vegi que no és que la tradició s'hagi de modernitzar, sinó que s'ha de corregir en aquest sentit.
Que a vegades corregir aquest tipus de tradicions és molt complicat.
I més,
és complicat, si tu vols.
Es fa un reconeixement com a... Bueno, jo potser ho veig al revés,
al revés, això. Que jo encara ho veig més difícil.
Sí,
jo,
per exemple... En plan, ara, així està perfecte, perquè... és això.
No, però per exemple, no? En aquest cas...
A l'UNESCO diu això, nosaltres sí. Fem això.
Com a exemple de... Quan sí funciona és, per exemple, el fet casteller.
Però això és diferent. Sí, és diferent.
Castellers n'hi ha... pràcticament tots els pobles, es fan moltes més...
A tots els pobles, des de quan? És a dir, bueno, abans del 2010 hi havia moltes, 50 colles.
Però es fan moltes més ara actuacions, no és una vegada a l'any. En un lloc, clar, concret. Però...
L'avantatge dels castells, o de les colles castelleres, és que les pots veure més d'un cop. Les falles només les pots veure un cop, depèn d'on vas. Com la Patum de Berga.
Clar,
la Patum té més d'un dia, però és veritat que, no? Que són coses molt puntuals. I què és això el que jo...
Un dia parlem només d'això.
Un dia en parlem.
Debat obert sobre això. I portarem
gent d'això. I m'has donat material. Moltes gràcies.
T'he donat material. Vaja, ja hi som. Aquí, cara de foguera.
Perfecte.
Doncs, escolta'm, Elisabet, moltes gràcies per això, per encendre aquest debat.
No, jo només vull dir una darrera cosa. Només els vull donar les gràcies als senyors de la UNESCO per massificar el nostre Pirineu, simplement. Ja està. Res més.
I els senyors del Tour també. Deixem aquesta secció que ja et dic, portarà molta cua, eh? Jo amb tu ja em veig sortint d'aquí una mica...
No, està, no, bé, està bé,
no
que
patades,
porti...
Però sí que tindrà la nostra polèmica. L'ull de poll. Doncs bé, tornen a la secció més corrosiva del nitrat, tant per dins com per fora. No, perdona. No.
Pobret, pobret, que avui pobret ens ha portat teca.
Perdona, que avui el que ens estem venjant és gràcies a ella.
Se'n diu penitència. Estimat Jordi Mateu, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui, aviam, en aquest país estem una mica tocats del bolet, eh? Avui vinc a parlar dels geganters. Gent adulta que decideix ficar-se dins d'un tio de 5 metres de cartó en piedra. Vull dir, aquesta gent...
No pots fer anàlisi objectiu de les coses!
Aquesta gent assaja perquè l'únic que fan és ficar-se dins d'una figura enorme i ja està. Ballen, fan uns saltets i unes voltes, perquè clar, amb aquells mamotretos tampoc no pots fer massa, i ja està.
Es mouen, no?
Sí, molt bé. M'agrada aquest soroll, m'agrada, me'l posaré al mòbil.
Foli.
De fet, jo crec que hi ha gent que es fa gegant... Bueno, sobretot els tios, no?, que es fan geganters. És perquè és l'única manera que poden ficar el cap sota les faldilles d'una dona. No? I aquesta és una altra. El tema dels gegants femenins. Els podem fer una mica més femenins, si us plau, perquè n'hi ha que semblen una mica travestis del Camp Nou. No veus la diferència entre l'home i la dona, només perquè la dona té pits i els intueixes. Bueno, alguns els tenen molt grossos, per això dic que travestis del Camp Nou, perquè dius, home... No sé, s'ha de plantejar un canvi.
Les opinions dels col·laboradors d'aquest programa... Són dels col·laboradors d'aquest programa.
No els assigna ningú.
El programa es reserva els drets de...
No els assigna ningú.
Exacte.
Es veu que tenen una trobada nacional, també, que és una festa, bueno, amb una marxa espectacular, no? Perquè, clar, porten un pas tan ràpid que allò deu ser una festa impressionant.
La rave del cartó en piedra.
I ara vull parlar dels nostres, no? Dels d'aquí Sant Cugat. El Joan i la Marieta, no? Dos noms molt originals, trobo, molt originals. El Joan fa 4 metres 32 centímetres. I fa una cara d'estar restret. Vull dir, fa cara d'estar emprenyat. Vull dir, ja que ha de ser una cara que veiem molt sovint, foteu-li un somriure, i queda una mica més, no sé, una mica més agradable. I la Marieta fa 4,20 i li posem Marieta, no? És a dir, a una tia de 4,20 li posem Marieta. No sé, qui li va posar el nom, doncs posa-li Maria o Mariota, però Marieta no. El Joan porta un ram, com ja sabeu, i la Marieta un vano, d'això el paga el Joan, tot això. Això sí que m'agrada, perquè és una metàfora de la relació entre els sexes, no? Perquè els homes sempre anem amb el lliri a la mà i la dona sempre té l'opció d'enviar-nos a prendre vent, per això el del vano. I ja que m'estic inventant la història, no? Perquè això m'ho acabo d'inventar.
Però queda molt bé.
Jo volia fer recerca sobre el tema dels geganters i tal, però em feia molta mandra. Per tant, jo...
Així, rigor! Rigor informatiu!
Us explicaré l'origen dels gegants sota la meva teoria, vale?
Vinga.
Jo crec que el primer geganter era un tio molt lleig. Que clar, quan sortia al carrer de festa, pues... Època medieval, tal, no? Clar, aquella època la gent era molt bèstia.
Època Martí l'Humà.
I devien veure un tio superlleig i li devien tirar, bueno, la Mercè és aquí la historiadora, què tiraven en aquella època?
De tot, no? Ametlles torrades, no? De tot.
Llavors el tio va dir...
Panellets de quilo.
Construiré un tio de 5 metros, em ficaré dins, sortiré pel carrer i llavors, que ningú em veurà, podré disfrutar de la...
De la
festa, no? Ja. I encara que siguis lleig, doncs surts. I ningú té els nassos de ficar-se amb un tio de 5 metres, clar, no? Però és una cosa tan gran i... I ja està, jo...
I era aquest, el... No sé què, ballar molt bé tampoc, no? Pel que...
No, clar, és...
Pel que sembla.
Jo vaig tenir l'ocasió de poder portar-ne un, sí, a un poble de Lleida, que es diu Tarrés, on passo l'estiu. Vaig coincidir amb una trobada de castellers. De geganters, i molt, molt macos, per cert, trobo, sí, un...
Molt macos el que, la trobada, els gegants, o...
Tot molt maco, molt animat, molt, molt a més, saps? Vinga, ara entra molt ràpid, gran, tot, sí, tot i... molt ràpid, pim pam, sí? I, home, pesen bastant, vull dir que a més és... Per què? Vull dir, per què? Fins aquí, vull dir...
Fins aquí.
Crec que ja m'ho he carregat tot, vull dir que no...
Estàs molt boig, cuidado.
He de dir que l'altre dia vaig rebre una crítica, ja.
Ah!
Sí. Tenim oients?
No diré la persona, perquè no, clar, potser m'estarà escoltant. I era respecte a la crítica dels castellers. Es va queixar una mica.
A veure, què
et va dir? Vaig donar una idea que no li va agradar. Trobo que, si la crítica... És una persona que em coneix, que em veu molt sovint... Per tant, si em va criticar l'altre dia d'un programa que vam fer fa molts dies, vol dir que va una mica de retras aquesta noia. És noia, en concret.
D'acord.
Sí, es va queixar.
A mi que em mires.
No, perquè quan tu ets casteller, doncs... Pues...
Que sàpigues... Ah, és una noia castellera.
És una noia castellera que conec.
Ui. Però ja només et queda el nom.
Se'm va queixar. No ho direm.
Bueno. Que hi ha moltes noies castelleres,
però, bueno,
eh?
Però em fa il·lusió, perquè dic, bueno, mira, algú que es queixa de mi.
Bueno.
Que això està... Bueno, hi ha molta gent que es queixa de mi, però...
Bueno, però això ho farem, també, algun dia.
I
així
tant.
Que arribis i et direm, mira, avui no et queixes tu, ens queixem nosaltres.
Perfecte. De fet, el teu germà m'ho va proposar.
Doncs vinga.
Em va dir un dia, vindré i em queixaré de tu.
Normal, doncs, mira.
I dic, perfecte.
Oriol Andrés Coll. Quedes oficialment convidat al Nitrat per queixar-te del Jordi Mateu.
I a gravar-nos les falques de so de les dues seccions d'aquestes dues bones persones que avui ens han acompanyat, perquè ara avui ja, amb aquesta sonada marxa d'en Jordi...
Però tot amb molt carinyo, eh? Sempre.
Sí, el carinyo del món. Ja veuràs el carinyo que et donarem al carrer. Passem a l'agenda, que ja teca per aquest cap de setmana.
Escolta l'agenda. Doncs resulta que el Pessebre Vivent farà els seus darrers assaigs.
Exacte, doncs el proper dissabte 19 de desembre, de dos quarts de 12 fins a l'una de migdia, el Pessebre Vivent farà el darrer assaig general als Jardins del Monestir per preparar el Pessebre Vivent d'enguany. Com ja us hem dit, com ja us vam dir, i de fet encara segueix sent vigent, falten nens per representar aquesta figura imprescindible al nostre Nadal, o sigui que si teniu ganes d'apuntar-vos, encara hi sou a temps.
I els sardanistes, això està... Escolta'm, què passa aquí?
He estat 5 hores fent el guió i me n'he oblidat, o sigui, no passa res.
Bueno, aquest cap de setmana hi ha moltes coses.
Sí, aneu a mirar l'agenda de la Collidora. Va, recordem coses.
I recordem que, a veure, què?
Que va, que si voleu aprendre a tocar la gralla i el timbal, bla, bla, amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web. Si voleu és...
Rigor informàtic, eh?
Aneu a la pàgina web de sardanistes. Si per altra banda voleu ser santcuatencs a l'arma, menaixerits aquest hivern heu d'anar al vestíbul del Teatre Auditori cada dilluns i dimecres a partir de les 10 del vespre per assajar les gitanes de Sant Cugat, del Carnaval.
Doncs, de fet, tinc una notícia.
Digues, notícia.
Ah, sí, tinc una notícia.
Vinga, va,
que és que l'Escola de Dansa del Grup Mediterrània actuarà al CPA aquest divendres, dissabte i diumenge amb la representació dels Pastorets, que es farà el divendres, es fa a les 7, crec, divendres, dissabte i diumenge a les 7, crec.
I si no, doncs...
A la tarda.
La informació,
sí, la informació, sí, a la pàgina web estarà, i si no al Facebook, al Twitter,
doncs
del, del
Grup
Mediterrània, però que sapigueu que l'Escola de Dansa ballarà amb els Pastorets,
que
de,
dels Pastorets.
Del CPA.
Jordi, tens tema per la setmana que ve?
Ho tenia mig pensat, però es pot parlar.
Però es pot canviar.
Va, a veure si tens nassos, els Pastorets.
Els Pastorets? Vinga, va, fet.
Déu-n'hi-do,
Sí, hi ha material.
Sí, sí, no, no, ara anem a picar-los amb tota Catalunya, directament.
Molt material, ja, molt material.
Doncs...
Molt bé, i sobre les entitats, doncs, dir-vos el que ja sabeu, també.
Això, que Gitanes aquesta setmana és l'últim dia per apuntar-se, que l'Esbarto podeu trobar al carrer Vallès número 51, Grup Mediterrània a la Unió, al mateix lloc on trobareu els bastoners, els Tabalers de Diables són al Conservatori els dilluns i els dijous a partir de les 10, els Castellers ja no hi són, estan al seu Facebook i al seu Twitter... Tornaran al mes de març i els gegants els podeu veure al costat del monestir o perseguint el Jordi pel carrer. I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos a la seva web, a la web nova de la coordinadora, que és tradicionalsantcugat.cat. I digues, Bet.
No, res, res.
Ah, et pensava que tenies una cosa a dir.
No,
doncs
no.
Res. Doncs amb això ja, doncs, cançó de comiat.
Prenyir el Jordi. L'han de perseguir pel carrer, tots plegats.
I arribem al final del setè programa de la tercera temporada del Nitrat, programa on esperem que quan sortim aquí hi hagi gent esperant en Jordi per donar-li una bona rebuda. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
Doncs el programa l'hem fet possible, el Nacho Ferrer, que el tenim aquí sempre, no ens el traiem de sobre, el Jordi Mateu, la Bet Porqueras, que avui ha estrenat la seva nova secció, el Pablo del Canto a les Vies de So i jo mateixa, la Mercè Andrés. Us esperem el proper dilluns, a la mateixa hora, amb més nitrat i més cultura popular.
A la mateixa hora no, una hora abans.
Cert, és veritat, a la mateixa hora no, que avui hem començat a les 9. Per tant, a les 8, amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu.
Adéu.